Avui a l'Ofici de Viure, el foc intern. El foc intern és allò que, segons la coach Marita Ossés, que ens acompanya avui, necessitem per escalfar-nos la vida, diu. És clar que per tenir un foc intern l'hem d'encendre. I això només ho podem fer amb un misto, diu Marita Ossés. El misto és indispensable. Sense un foc extern no puc encendre el meu. Si no tinc una flama o unes brases, no podré fer res. Però què és la flama que ve de fora? Seguint aquest símil, diu Marita Ossés, quan el nostre cor s'obre i diu un sí honest i ple a alguna cosa o algú, un projecte, una relació, una causa, aquest sí és el que et dona la vida. I el primer sí és a tu. L'única persona que pot garantir-te l'amor que desitges ets tu. Canviem ara d'univers. Segons el ioga, el foc intern hi és ben present, però es defineix i s'obté d'una altra manera. Segons el professor xilè Andrés Alexander Wormul, aquesta idea de foc intern no és exclusiva de les tradicions orientals. Els filòsofs grecs estoics van conservar la doctrina d'Heràclit sobre el foc com l'element primigeni. Consideren que el nostre univers és part d'un cicle còsmic etern que va començar com foc i retornarà al foc, i d'aquesta conflagració en sorgirà un nou univers. Gairebé tots els textos de ioga es refereixen al foc intern d'un iogui. Hi ha expressions que el defineixen. I aquest foc es troba a l'abdomen. Per si la fusió de conceptes no quedés del tot clara, hem convidat Naren Herrero, que ens ajudarà a definir des del ioga el foc del qual parlem. Diu en Naren, segur que heu sentit dir que tots tenim dins nostre una guspira divina. Ja des dels Upanishads es refereixen al foc digestiu, és a dir, al procés gàstric de cada ser, la funció més elemental del qual és la digestió dels aliments. I Naren Herrero continua. De fet, crec que és bonic pensar que el Suprem, en majúscula, es manifesta en cadascú de nosaltres també com a foc digestiu. Em sembla inspirador, diu, aquesta guspira divina interior de la qual sempre parlem, que també es refereixi al comú de totes les persones en un pla molt fisiològic, seria la guspira digestiva. Avui a l'Ofici de Viure, el foc intern.
L'Ofici de Viure, 16 anys a l'antena de Catalunya Ràdio, amb Gaspar Hernández.
Soc Swami Satyananda Sarasvati, monjo i mestre dins de la tradició de l'hinduisme. El foc interior és la llum de la nostra ment, la llum del nostre intel·lecte, la llum de la nostra comprensió. El foc interior és el poder de la nostra paraula, és el poder de la nostra mirada i visió. Foc interior és viure en l'excel·lència, en la dignitat, en l'honradesa, en la fortalesa, en la compassió i en la saviesa. L'ausència de foc interior en una persona dona peu a la mediocritat, la feblesa, la docilitat, l'engany, la tristesa i la por. Vivim en un immens foc còsmic. L'univers és l'expressió majestuosa del ball de les flames d'un foc infinit, el foc de la consciència. El foc de la llum que tot ho envolta, sense la qual no podríem existir. En el camí del reconeixement de la nostra essència, de l'autoindagació, de fet, en tot camí de coneixement, sols ens podem elevar i enlairar cap a una nova experiència més lliure i transcendent que mitjançant un intens foc interior. El foc interior en l'ésser humà és l'anhel i el desig intens d'abraçar la infinitud. Foc interior és sentir la unió amb l'univers sagrat que ens envolta i cremar, cremar en el ball diví.
Thank you.
Avui, doncs, a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, el foc intern des de dos punts de vista, el de la Marita Ausés, llicenciada en dret, coach, Naren Herrero, especialitzat en ioga, cultura, filosofia i espiritualitat de l'Índia, professor de Hatha Yoga, formador de ioga, imparteix cursos de filosofia, història i mitologia del ioga. Marita, ben retrobada.
Hola,
gràcies per ser nosaltres.
Gaspar.
I també ben retrobat, Naren Herrero.
Hola, Gaspar, gràcies, un plaer.
I enhorabona, perquè acabes de ser pare.
Sí, sí, gràcies. Tercera filla, són
tercera
tres nenes.
Filla. Gràcies, Naren, doncs, per haver-nos atès en aquest moment. D'on neix, a tu, personalment, la idea d'aquest foc intern, Marita?
La consciència de la importància ha estat a molt de temps. La necessitat de trobar coses que em donen vida fa molts anys, però aquest any vaig veure que moltes persones, igual que tenim claríssim que si no carreguem el mòbil no funcionem o si no mengem no tenim força, doncs moltes persones no són conscients que s'han de carregar quelcom més que no sigui només la força física, sinó hi ha una part emocional, espiritual, no sé com dir-li, que necessita ser nodrida, no? Llavors, moltes vegades jo pregunto què és el que et dona vida a les consultes, què és el que et carrega, i les persones no s'ho han plantejat mai. I és importantíssim saber què és el que et dona vida, què és el que et carrega les piles, què és el que et dona les forces per assolir allò que vols. Llavors, fent de coach encara m'he donat més importància de la importància de saber què és el que... Perquè cadascú li dona vida a coses diferents. Cadascú encén el seu foc de maneres diferents i a partir de activitats o pensaments o desitjos diferents. Però pocs ens preguntem què és el que a mi em dona vida, què és el que a mi em dona color. I quan ens ho preguntem, a vegades triguem amb trobar la resposta, però és importantíssim, perquè és igual que saps les coses que t'agrada menjar, el que et senta bé, el que et senta malament, doncs per anar pel món, per anar per la vida, hem de saber què és el que ens fa anar lluminosos, forts, i el que, una part de passió, no? Que és el que ens dona passió per el que fem i pel que vivim.
I si ara algú de la nostra audiència no se sent així, sempre pot tenir un misto a mà, no?
Sí, la veritat és que, com tu has ben dit, sentir-te estimat és la primera cosa que et dona força, no? Per anar pel món, per aixecar-te al matí. I l'amor és sempre reactiu, o sigui, al nen se li ha d'estimar, si no, no pot estimar. Però arriba un moment en què el misto ets tu, o sigui, pots passar un temps dient, oh, és que jo sóc així perquè els meus pares no em van estimar o no m'han acceptat, però arriba un moment en què ets tu el que has de decidir estimar-te o, també ho fa molta gent, pots decidir a veure qui trobes que t'estimi com tu no t'estimes, no? Però per mi la gràcia seria aprendre a estimar-te com tu necessites i si algú t'estima, a més, doncs serà meravellós, però no dependràs d'això.
Per què encenem el foc, diu la Marita, per escalfar-nos, per contemplar-lo, per gaudir-lo, perquè la casa sigui més acollidora? Per què encenc el meu foc intern? Perquè em cal sentit, força, motivació, perquè vull més vibració, més color, més vida.
Teresa de Jesús. Déu també és a les cassoles.
Aquesta frase, Déu també és a les cassoles, té molt de sentit, tot seguit, quan escoltem Naren Herrero, perquè ens diuen Naren que a la tradició hindú el foc té molts noms i funcions, de les quals la més humana és el procés digestiu. Així mateix, el foc i la calor, que després són considerats vitals a la pràctica del ioga i a nivell transcendental, aquesta flama interior té un significat més profund que el foc gàstric. Naren, fa un temps ens deia Swami Satyananda Sarasvati, al qual hem escoltat en obrir el programa, que ell trobava a faltar foc intern en moltes persones. Veia com molta mancança de foc intern. Què és per tu, segons la filosofia del ioga, Naren, el foc intern?
Gaspar, sí, jo també he sentit la introducció del Swami, que era molt inspiradora. I si anem als textos tradicionals, veiem que diuen el Yoga Sutra, per exemple, que és un clàssic, el practicant, el yogi, l'aspirant a yogi, necessita tenir entusiasme, que seria aquest foc. Però diu, abans de tenir entusiasme, ha de tenir fe. Ha de creure, no només creure mentalment, tenir fe d'acord en alguna cosa. En aquest cas, en el yoga, per exemple. I potser és això que deia la Marita, no? Si no tens fe en tu mateix, no pots tenir entusiasme. I si no tens fe a la vida, no pots tenir entusiasme amb la vida. Llavors jo crec que el foc intern és aquest entusiasme, aquest desig de trobar alguna cosa, però el yoga sempre es parla que està a dins, no fora.
I ens ha sorprès, m'ha sorprès totes les referències a la digestió.
Diguéssim que el yoga, el cos humà o l'ésser humà està dividit en almenys 5 capes. La física és la més burda, la més tangible, i el foc gàstric seria ahí. Però si anem més endins, com la capa energètica, la capa emocional, la capa mental, la capa espiritual, veurem que el foc encara hi és, però amb un altre nom. Ja no és foc digestiu, sinó que és l'energia, potser que és aquest entusiasme mental, o la guspira divina que parlàvem. Llavors, la part digestiva és la més burda, en el bon sentit, la més burda i la més física, però no és l'única.
El que és curiós és que el procés digestiu sembla que a priori hagi de ser un acte més aviat allunyat de l'espiritualitat yogi, però no és el cas.
No és el cas, i pensa que persones hindús, abans de menjar, que fan una preguera, una oració, per beneir la mesa, la taula, no? Diuen aquest mantra molt antic de la Bhagavad Gita, on Krishna, que és aquest déu, no? Diu, jo sóc el foc digestiu de tothom, a l'energia que digereix tots els tipus d'aliments. I aquesta oració es fa abans de menjar, com dient, Déu, el diví, no? És també el foc digestiu. Mm-hmm.
Dius també, Naren, que tant el Hatha Yoga com la Ayurveda, que és una de les medicines ancestrals de l'Índia, consideren que si el foc digestiu no funciona adequadament, és a dir, si no està brillant amb força, aleshores perdem la capacitat de digerir, perdem la gana i ens debilitem pel fet de no menjar. Per tant, per als Hatha Yogis, dius, Naren, tenir gana és un símptoma de bona salut, de la mateixa manera que ho és el ser capaç de digerir els aliments de forma eficaç i ràpida.
Sí, perquè és curiós, perquè un Hatha Yogi de sobte és com prim, que no menja gaire, molt auster, però els textos antics diuen que el Hatha Yogi ha de tenir sempre molta gana. Encara que no mengi, ha de tenir molta gana, ha de tenir aquest foc digestiu molt, molt ardent, i aleshores, si mengés alguna cosa que no fos bona, la pot digerir sense problema.
Déu-n'hi-do, és molt interessant. No sé si veu alguna semblança entre tot el que està escoltat d'en Naren i el que a priori havies pensat i el que tu entens, Marita, per foc intern.
M'ha agradat molt que fes servir ell la paraula entusiasme, no? Perquè entusiasme vol dir enthusiasm, és Zeus a dins teu, o sigui, la guspira que ell deia, el diví. Quan tenim entusiasme per alguna cosa, etimològicament vol dir que tenim a Déu o aquesta guspira o aquest foc dins nostre. I bueno, té tot el sentit per mi parlar d'això, de l'entusiasme. I que tot necessitem aquest anhel de ser i que necessita ser alimentat d'alguna manera. El tema de la digestió, que no a mi no se m'havia acudit mai, no? Que tingués una vessant espiritual, m'ha interessat molt, perquè en realitat l'acte de menjar, ara estem a una penso jo, amb una societat que per una banda passa gana i per altra banda estem rissant el risso del que és la gastronomia i ens hem oblidat del que és l'acte sagrat, no?, de menjar, que és que uns éssers donen, o sigui, tu t'alimentes de la vida d'uns éssers que donen la seva vida, o sigui, tant els vegetals com els animals moren per donar-te vida en a tu, no? I produeixes, amb aquesta digestió que deia el Naren, amb aquesta alquímia, tu esdevens tu perquè altres deixen de ser el que són, no? I per mi és com un miracle que no tenim en compte en el dia a dia, però que ho estem fent a diari, no? I una de les altres emocions que nodreix aquest foc intern és la gratitud. O sigui, quan nosaltres sentim gratitud, no per poder menjar simplement, sinó pel fet de que hi hagi tantes coses que ens nodreixin, que estiguin ja pensades per cobrir necessitats de tota mena, no? Bioquímiques, de minerals, de tal. Si ens adonéssim del miracle que és això, doncs tindrien una sensació de miracle continu a la nostra vida. I això forma part del foc intern.
Vols afegir alguna cosa, Naren?
Sí, això que diu la Marita, des de la cosmovisió hindú tradicional, també es pensa, potser amb altres paraules, en el sentit que tots som menjadors en aquest món, tots, però també tots som aliment per un altre ésser. Potser quan aquest cos físic desapareix, torna aliment per la Terra. I llavors jo menjo alguna cosa, però sóc aliment d'una altra cosa. Llavors aquest procés de gratitud i generositat, perquè estàs rebent alguna cosa, però estàs donant alguna cosa, és part també d'aquesta idea del foc intern i extern, perquè hi ha un reflex del macrocosmos amb el microcosmos, no?
I, Naren, tu en les teves classes de ioga, que ara mateix em sembla que no estàs fent just ara, durant aquest període de temps presencials, per motius obvis, però veus algú que potser penses, li manca foc intern, l'animes a practicar determinades asanes o postures?
Sí, clar, tenim exercicis que asanes o, potser més important encara, pranayama. Perquè la part energètica que va amb la respiració va directament al foc intern, no? Pots fer exercicis de pranayama, asana, de postura, o només una visualització al plexo solar, no? a la boca de l'estómac, llavors allà estaria el foc digestiu en el cos. Va. I allà pots fer una visualització i només amb la capacitat mental de visualitzar un foc o un sol lluminós allà pot canviar alguna cosa. I a més, has de canviar altres coses, potser l'alimentació, els hàbits, sí.
No, i una persona, m'imagino, que s'alimenti molt bé, però que visqui des de la rancúnia, l'odi, la ira, amargada, malament rai, no?
Exacte, i potser és millor si vius des de l'amor, que també la Marita ho deia, i t'alimentes malament, no és tan greu.
Marita, i dius també que el segon que et cal a l'hora d'encendre el foc intern és la fe. Ens agradaria que ens ho expliquessis. Dius que abans de tot has d'estar convençuda que el foc se t'encendrà, i perquè si no et desanimaràs. I perds confiança, dius Marita, en tu mateixa i en la vida.
És creure en alguna cosa. No cal ni que sigui en Déu, no? Per mi Déu ha estat un aliat sempre, però és creure que, per exemple, si et poses a fer el que sigui, que el projecte, per petit que sigui, creure que allò és possible. No? I això és una actitud mental. Moltes vegades tens objectivament raons per creure i altres tantes no tens raons per creure. Llavors, es tracta de posar la confiança, confiar en que allò que tu o has desitjat o has visualitzat o has projectat té probabilitats de fer-se realitat, perquè el pensament, ja ho sabem, crea realitats. Llavors, si no hi ha aquest pensament de confiança en que allò pot ser possible, és molt difícil. Si et poses a encendre un foc material a la llar de foc pensant això no em sortirà, és molt més probable que se t'apagui i que no tiri. No? I, en canvi, si estàs convençuda, si se t'apaga, ho tornaràs a intentar. Si no se t'apaga, doncs si no estàs convençuda, diràs, veus, donaràs raó a aquell pensament de no confiança, no? I al final la vida és o confiar o confiar o tenir por, no? O no confiar. Llavors, per mi, el foc necessita molta confiança. La vida necessita molta confiança.
Naren?
Sí, això que diu la Marita és canònic a la tradició hindú del ioga, perquè el primer requisit, hi ha dos requisits que necessites per començar el camí de l'autoconeixement. La fe. Has de tenir fe, perquè si no tens confiança en alguna cosa no pots ni tan sols començar. Aquest és el primer requisit. I el segon requisit és la paciència. Perquè només, si no obtens el resultat, com deia la Marita, el foc no s'encén a la primera, què fas? Et desalientes i vols marxar. No, has de tenir paciència perquè potser has de tornar a provar 2, 3, 4, 5 vegades. Llavors, confiança i paciència van juntes i per això, per tenir entusiasme, abans has de tenir paciència i confiança, o fe.
Avui a l'Ofici de Viure estem parlant del foc intern amb la Marita Ossés i en Naren Herrero. La Marita parla de la llar de foc, que dius que, sens dubte, és la teva família nuclear i extensa, els teus amics i clients, la teva comunitat i, des de fa un temps, també les xarxes socials.
Sí, és allà on es cou, no?, la meva vida, d'alguna manera. Allà on la meva vida esdevé i jo esdevinc la que sóc. Pots alimentar el teu anhel de família, perquè cada persona de la família tindrà la idea que té de la seva llar de foc. O sigui, dintre de la meva llar de foc hi ha moltes petites llars de foc i el que jo faré és nodrir allò que a mi em dona vida, que pot ser doncs, escriure, ballar, venir aquí a la ràdio, estimar els meus fills d'una manera determinada, però dins de la meva llar de foc hi ha altres persones que ho nodriran d'una altra manera. No? I he de tenir en compte que no sempre estarem d'acord.
I els troncs són, dius, els teus valors, els teus desitjos, els teus objectius, el que et manté viva i fidel al teu propòsit.
Sí, hi ha grans propòsits o grans objectius i hi ha de petits, no? O sigui, pues un gran objectiu seria donar una bona criança als meus fills, no? I en canvi, un de petit, que m'agradaria que parlessin bé els idiomes o que tinguessin sempre una bona relació amb les persones, etcètera, etcètera. Llavors, hi ha els troncs, no?, que són el que m'aguanta el dia a dia, allò en el que jo crec. Jo crec, com deia abans, amb la bondat de l'ésser humà, jo crec amb la interrelació, i el que ens explicava també el Naren del microcosmos i el macrocosmos, això és el gran. I després hi ha les coses del dia a dia que depenen de la sensibilitat de cadascú. Per exemple, a mi una música em pot arreglar el dia i a un altre li entra per una banda i li surt per una altra. O per mi llegir un llibre determinat o veure una pel·lícula m'omplirà d'esperança i a un altre li semblarà una tonteria o banal. No?
Això són el que tu en dius els encenalls. Sí. Petites coses del dia a dia que sobretot en començar la jornada et motiven.
Clar, perquè quan ja tens de base uns troncs que ja funcionen, el que has de fer, o sigui, el dia a dia s'alimenta de petites coses, no? Perquè l'altre és immutable, d'alguna manera. I els encenalls, un dia serà veure un amic teu i un altre dia serà fer-te un bany d'escuma per dir-te que t'estimes. I un altre dia serà escriure a una persona que fa temps que no escrius. I això, que sembla que necessita energia, al mateix temps nodreix el teu foc interior. Si per tu les persones són importants.
Una dutxa al matí, dius, que desperta la teva pell i la teva ment, un te begut amb calma o amb bona companyia, alguna cosa bonica que copsa la teva atenció i et regala un instant de contemplació, que et desconnecta breument de les teves obligacions, un missatge afectuós, un somriure inesperat, un favor, un somriure, tot això són els encenalls, eh? Bé, i després ja parlarem d'aquestes brases incandescents, bé, als quals d'alguna manera també al·ludies, eh? Aquests projectes i relacions que estan funcionant. I en Naren, pel que fa al foc del ioga, destaca en un sentit molt ampli que podem parlar del concepte de foc en l'hinduisme i de les correlacions entre el foc extern al sol o el foc de la foguera i el foc intern, digestiu i la guspira divina. Recordem, dius Naren, que el foc pot cremar i a la vegada escalfar, és a dir, que en el ioga tenim dos corrents, el foc com a purificador, el que es menja les impureses, i el foc com a nutrient, el que ens dona vida. Oi?
Sí, sí, clar, perquè el món està fet de dualitats i el foc pot ser positiu o negatiu, depèn.
I pel que fa a aquest foc extern al sol, o al foc de la foguera, és a dir, un foc que és més gran que nosaltres, o que les nostres persones, o que el nostre cos físic, aquest foc en el ioga, en qualsevol text del ioga, d'una manera o una altra, o amb un nom o un altre, i és cada dos per tres.
Sí, perquè una altra vegada la correspondència entre macrocosmos i microcosmos és una teoria basal, no, del ioga. I el sol és un símbol, no només que ens dona vida, calor, llum, sinó també un símbol del coneixement, de la consciència que deia el Swami Satyananda a la introducció, d'aquesta llum espiritual, essencial, que tots tenim dintre, però la veiem fora allà dalt. I després, el llamp a l'atmosfera també és una forma de foc. I el foc ígneo, el foc que utilitzem a la llar de foc, és també foc. I el foc digestiu és una altra manera. I així continuem fins, com deia el Swami Satyananda, la consciència que seria l'aspecte absolut, no? Que està fora però està dins també.
Hi ha un principi del qual volies parlar, Naren, que és el principi de tapas. Sens dubte, un dels objectius del Hatha Yoga o ioga físic és generar molta calor interna. D'una banda, crema les impureses del cos com les toxines i al mateix temps redunda en la flexibilitat física, és energitzant, aporta vigor físic i també entusiasme a nivell anímic, tal com dèiem abans. Pensem, dius Naren, que un dels principis bàsics de la pràctica d'un iogui és el que en sànscrit s'anomena tapas, que es pot traduir literalment com calor, i que també es refereix a la disciplina que ens imposem a l'hora de practicar, és a dir, a la ferma determinació de mantenir-ho en el camí malgrat els obstacles. Ens en pots fer 5 cèntims?
Sí, això els que practiquen Hatha Yoga, sobretot, que és el ioga més físic, parlen molt de tapas perquè s'entén com un esforç físic, una disciplina, una autodisciplina que voluntàriament tu decideixes portar la teva vida, de potser llevar-te d'hora, fer exercicis o menjar determinades coses, que és un esforç perquè no és còmode o no és agradable a l'inici, almenys. Però aquest tapas, quan continues llegint i estudiant, veus que no és només suar i treure les toxines, que és la part més burda i és important, però que seria tapas és mantenir la determinació, la fe, la paciència, encara quan hi ha molts obstacles al davant a la teva vida. I obstacles mentals també, no? Obstacles emocionals. Llavors, aquest tapas és la capacitat de resiliència que es parla ara amb aquestes paraules. És la capacitat de no debilitar-se o no deprimir-se quan hi ha problemes a la vida. Llavors, aquest tapas és el més important i llavors això s'entén com un foc, però és un foc d'actitud, un foc intern mental.
I, és clar, això és compatible, Naren, ens parlaves una mica del concepte de resiliència de passada, amb un altre concepte també del qual s'ha parlat molt des que el va divulgar Cicely Csikszentmihalyi, el de fluir, és a dir, aquesta determinació, fer paciència malgrat els obstacles, sembla com una mica contradictòria amb el fet de fluir, amb la vida, de deixar-se anar.
Ja, perquè en aquest sentit no és un esforç, tapas no és un esforç de que has d'obtenir alguna cosa com un resultat, és la capacitat de mantenir-te en calma davant els obstacles, de mantenir-te, com diré, en ioga es parla d'equanimitat, no? Mantenir-te equànime encara que hi hagi obstacles i obstacles. I aquesta seria la solució iògica al dilema que estàs plantejant. Has de fer tot com si dependés de tu, però sabent molt bé que no dependes res de tu. Llavors, has de soltar-lo tot, però has de fer-ho com si dependés de tu.
Molt interessant.
M'agrada molt perquè fer-ho com si no depengués de tu o creure que no depèn de tu d'alguna manera és confiar en la vida, és confiar en quelcom més del que tu pots, del que tu pots fer, no? Que cadascú li digui com sigui, però és aquesta confiança en que no tot, gràcies a Déu, no malauradament, sinó gràcies a Déu, no tot està sota el meu control. Hi ha quelcom més que belluga les coses, que les mou, que les estima, i per això, un cop jo he fet tot el que he pogut en un tema determinat, puc deixar-me anar. Per això, per mi és importantíssima aquesta actitud.
Sí, no sé fins a quin punt és compatible anar amb el concepte de lliure albir. Libre albedrío.
Sí, sí, sí. És que aquest és un dilema molt antic a la filosofia en general. I quan arribes a la tradició filosòfica del ioga, la resposta és molt ambigua, perquè és aquesta. Perquè hi ha una dimensió que és la teva individual relativa, que és com que tot depèn de tu i, per tant, és aquest lliure albedrío sempre. Però a un nivell més còsmic, diví, absolut, tu ets res. Llavors, és com que tot ja està escrit. Però com fas per compaginar això? Doncs fent com que depèn de tu, però sabent que no.
Bé, avui tornem al foc intern, que sí que depèn de nosaltres. N'estem parlant a l'Ofici de Viure amb Marita Ossés i Naren Herrero.
George Eliot. El millor foc no és el que s'encén més de pressa.
Tapas diu anar en calor i també ardor, i es refereix tant a l'autodisciplina com a la calor interna que genera la pràctica del ioga, com la capacitat de resistència davant les dificultats, tal com ens explicava. I d'altra banda, el foc intern té a veure amb el nivell d'intensitat d'això que fem. El iogui ha de fer les coses el millor que pugui, fer-les al 100%, tant si són postures com meditació, com escoltar o com cuinar. I aquest foc intern, tal com hem dit, es cultiva conjuntament amb l'entusiasme. Em crida l'atenció, Naren, d'un dels seus llibres, El viaje del yoga, en què hi escrius: beure aigua durant la pràctica del ioga és literalment tirar aigua al foc i apagar-lo. La recomanació tradicional és no ingerir líquids durant la pràctica del ioga per així mantenir actiu el foc intern.
Aquesta és la recomanació tradicional quan parlem d'un ioga tradicional, no dins d'una sauna, per exemple. Que això és un invent modern. I llavors, si no veus aigua quan estàs fent aquest hot yoga, per exemple, potser te fa molt mal. Llavors, però en general, aquest foc digestiu no és només digestiu, és un foc energètic, no? És la calor interna, que això també vol dir tapas. I beure aigua tradicionalment es considera que no va bé.
Doncs en prenem nota. Molt interessant. I tornant a la Marita, el concepte de foc intern, segons la Marita, que en molts punts es va complementant amb aquest foc intern del ioga, a les brases incandescents, dius, són els projectes i les relacions que hem pres i que estan funcionant, assolint els objectius que m'havia proposat i continuen donant sentit a tota la resta. És a dir, tu cada dia vas tenint cura dels encenalls, que ens deies abans, no? Aquesta dutxa al matí, aquest missatge, aquestes petites coses, i al mateix temps tens molt present les brases.
Les brases, com tu saps, i sap tothom, necessiten un temps de preparació. O sigui, les brases, jo les he començat a sentir a la maduresa, perquè abans, doncs, que encenies, semblava que encenies i s'apagava. I també necessites els encenalls, perquè la brasa és allò que continua tenint sentit, que està allà, no necessita res per ser brasa, però si vols més foc, doncs hauràs de, com dèiem abans, doncs, estar més conscient de les coses del dia a dia que et fan petits focs, no? Que t'alegren el dia, dia, que et donen alegria, o que et donen força, o que alimenten la teva fe. És a dir, quan fas projectes a llarg termini, no?, laborals, una parella, una relació, una amistat, o sigui, una amistat seria per mi una brasa. Un projecte professional que fa temps que funciona és una brasa, una parella és brasa, però sí que necessita, doncs, a lo millor posar-se en alls perquè les brases igual s'apaguen, no? O sigui, inclús les brases que sembla que tinguin per elles mateixes molta calor, les hem d'anar nodrint encara, no? Llavors, sí que és quan... És com quan trobes allò que et funciona, que et fa ser feliç o que t'ajuda a ser qui ets en la teva vida i pot ser tant a nivell de lleure, doncs, que t'agradi ballar i ballis i et sentis bé ballant o escrivint o fent el que sigui, ceràmica, com la feina, com... quan trobes això, sembla que no has d'empènyer tant, o sigui que la cosa ja ha trobat el sentit i va sola, però és veritat que has de posar les branquetes aquestes als encenalls per tenir com moments de més intensitat o per que la brasa no s'apagui.
I tu, des de la maduresa, tal com utilitzant la teva expressió, Marita, cada cop empenys més?
Menys.
Menys. En general, menys.
Molt menys. És com que... cada vegada sóc més humil en el sentit que dèiem abans de que hi han forces que funcionen, o sigui, el riu no les d'empenya, el riu baixa, no? I veig que a la meva vida hi han forces que funcionen sense que jo hi hagi ni de pensar en aquestes forces. Hi han energies, hi han trobades amb persones que ni he buscat, ni se m'havien pescat mai pel cap, doncs que han donat un gir a la meva vida, i això ha estat gratuït moltes vegades, no? Llavors, el que veig és que per mantindre el foc de llarg termini, em refereixo, anar amb el cor obert seria una com una condició sine qua non, no? Perquè deixes que entri allò que ni tan sols has previst, però que està allà al teu cervell. I això ha alimentat molt la meva confiança. O sigui, quan jo volia controlar tot, se m'escapaven la meitat de les coses i deixava molta energia. I a mesura que he posat, com deia abans el Naren, no?, tot el que he sabut i he pogut en un tema determinat, però he deixat espai perquè la vida em digués el que m'havia de dir d'aquell tema, llavors s'han esdevingut coses per si mateixes, no?, que he vist clarament que no depenien de mi. Llavors, i aquí hi ha una part de la vida que s'alimenta perquè la vida és vida, o sigui, perquè la vida vol vida, o sigui, que s'alimenta sola. Hi ha una part del foc que dura, que roman perquè la vida vol ser vida, no?
Molt, molt bonic, molt poètic també, tot el que ens està dient la Marita. Què en penses, Naren?
Sí, que és molt poètic, sí. Sí, sí, clar. Bueno, no sé si encara he arribat a la maduresa, però espero que senti el mateix que sent la Marita, no? Quan arribi aquest moment... i volia dir, pensant també el que va dir el Swami a l'introducció, perquè això de que hi ha un misto o els encenalls, que és veritat, perquè si no la vida diventa trista, àrida, a la vegada, per al ioga, la consciència, que és la paraula que utilitzava el Swami, que seria aquest foc intern, està dins. Llavors, per això... El que és un encenall o un misto per una persona és un altre per l'altra persona, perquè no és tant això que està fora, sinó això que està dins, que logra, no?, que assoleix això que està buscant fora, però és un reflex d'això que hi ha dins, que és la consciència espiritual o l'essència espiritual. Aquesta és la mirada del ioga.
I tornant a les postures, dius que es recomanen les postures, especialment les postures amb l'abdomen a terra, les torsions i les postures que activen l'abdomen encara que no sigui a terra.
Això és específicament a nivell
de Hatha Yoga.
Físic, Hatha Yoga fisiològic, no? Per activar el foc digestiu, per activar el foc digestiu té a veure amb les malalties del tracte digestiu, potser les toxines, el fetge, tota aquesta zona de l'aparell digestiu, les torsions és conegut que serveix perquè estàs fent això com aquest, un massatge als òrgans interns i després quan l'abdomen és al terra fa com aquesta fricció i aquesta calor que es genera, no? I és també un massatge. Llavors, en aquest sentit, són els exercicis més utilitzats. A nivell físic, això és molt físic. Després, a nivell energètic, pots fer una altra cosa que només sigui de respiració o de moviment molt senzill, però que també vagi afecti l'aparell digestiu, però és més subtil.
Va. I pel que fa també en la línia de continuar donant eines en aquesta recta final de programa dedicat al foc intern, la Marita ens pregunta, o convida a preguntar-nos, quin és el teu misto avui? Com tens cura del teu foc, Marita? Com tens cura del que t'ajuda a viure, sentir-te bé i expressar el que ets?
Sí, penso que és una reflexió que no és tan complicada i que ens ajudaria molt i que a vegades no ho sabem perquè no ens hem parat a pensar-ho. Anem per inèrcia fent el que toca, no? Ara toca això, ara toca això, toca això, i poques vegades parem i diem, bueno, però jo què és el que vull? I el que vull, si faig el que vull, normalment sento gratificació. Si faig el que toca, està allò de la satisfacció del deber cumplido, però no té res a veure amb la satisfacció del desig complert. Llavors, per mi seria molt important que tothom al matí o el dissabte a la tarda, més igual, es preguntés quines coses a mi em fan sentir bé, quines coses a mi em donen energia, i respectar qualsevol de les coses. No hi ha unes coses objectivament adequades o no, és que s'adecuin a tu, a la teva manera de ser, a les teves necessitats, als teus desitjos, que a les teves necessitats i els teus desitjos et defineixen, són sagrats. Et surt perquè ets així. Llavors, si cadascú ho sabéssim i féssim per cobrir aquestes necessitats o desitjos, que són allò que a mi em serveix per anar per la vida il·lusionada, contenta, motivada, digue-li com vulguis, llavors ens estalviaríem molts problemes que són de que un dia arribes, estàs desfondat i no saps per què, i penses, ai, però no tinc motius per estar deprimit. No estàs deprimit, estàs rebentat, perquè funciones com si no necessitessis gasolina, i la teva gasolina és diferent de la meva i de la de l'altra i tal, i és manca de consciència i a vegades una mica de soberbia, que pensem que, escolta, si el mòbil no l'enxufes no funciona, doncs tu tampoc. Llavors, endolla't de tant en quant allò que et fa sentir més fort o més optimista o més el que sigui. I pot ser una persona que et fa riure, que et fa veure les coses d'una altra manera, pot ser un entorn, me'n vaig a la natura. Fa 15 dies que no veig la natura. Has d'anar a la natura, perquè jo vaig a la natura, uf, i sento que torno diferent. O una activitat, doncs haig de, jo què sé, fer ceràmica o tocar la guitarra. O sigui que cadascú, si cadascú ho fóssim conscients i en comptes d'anar sempre a complir, ens omplissin abans de complir amb els nostres deures, penso que tindríem una societat una mica menys arrossegada, perquè a vegades dius, és que m'arrossego, és que vull que arribi el cap de setmana. No, doncs durant la setmana fes aquestes petites coses també que van doncs nodrint aquesta part teva energètica que deia el Naren també, que és necessària, perquè no podem funcionar perquè sí, no?
No sé si és compatible, Naren, tot això que ens està explicant la Marita amb la teva situació actual, pare de tres filles.
Ah, va, l'ensenyament antic diu hi ha dos vies al ioga, no? La via d'allò que és agradable i la via d'allò que és el millor que es pot fer ara.
M'agrada molt.
I la correcta, segons el text antic, és tu has d'aprendre la via que és millor. I això que és millor, a vegades és agradable, a vegades no, però és el millor. Però l'agradable si fas sempre això que t'agrada fer, en el sentit agrada perquè és més còmode, que és més fàcil, que estàs acostumat i continues en pilot automàtic, no arribaràs enlloc. Llavors, has de triar sempre, els savis trien sempre això que és millor. I per això has de parar una estona, com deia la Marita, i analitzar i dir què és això que és el millor per mi, perquè a vegades no ho sabem.
Sí, ara em feies pensar, no sé, fa poc vaig sentir, crec que era una persona que parlava de la procrastinació, no? I deia, nosaltres neurològicament estem cablejat, no? Programats per la comoditat, però la nostra ànima està programada pel creixement. Llavors, hi ha sempre una tensió entre la comoditat i el creixement que sempre comporta sortir de la teva zona de confort. Després t'omple molt, però d'entrada, no? És un esforç que del que parlaves també quan parlaves del tapas, no?
Sí.
Llavors és com trobar aquest equilibri entre el que em demana la meva neurologia, no? Que és comoditat, no? I el que em demana l'ànima, que és tia, creix, esdevé això que has vingut a ser, no?
Sí. Per últim, abans d'acabar, un paper destacat a l'autocrítica, a Marita Ossés, perquè aquest criticar-nos tant, no sé si va una mica a la contra.
Sí, va completament a la contra. O sigui, l'autocrítica, si no és constructiva, o sigui, per què... sempre em demano, quina és la intenció? No, millorar, però millorar a costa de què, també, no? I tornem al que és agradable o el que és bo per tu. Tu deies si tenia que veure amb l'autoestima. Clar que té que veure l'autoestima, és com cures tu de tu mateix, també. I si estàs tot el dia criticant, no estàs nodrint aquella part de confiança que necessitem, que dèiem abans, per avançar. Llavors, si l'autocrítica està matxacant-te, quin sentit té? Tots tenim una veueta, no? I el 80% dels coachings que faig és intentar neutralitzar aquesta veu per jo poder decidir què faig amb la meva vida i no reaccionar o defendre'm o fer cas a aquesta veueta que em diu encara no ets suficient, no ho has fet bé, compte que t'has pensat, no? Llavors, la veueta aquesta, que li diem sabotejador al coaching, no té gaire sentit. És com... ens vol protegir de mil coses, però és un relat que no té base, però que ens el creiem, no? I al final és, busquem arguments que tombin aquesta veu i veiem què queda. Si queda alguna cosa, doncs potser li hauríem de fer cas a allò que queda, però normalment és un intent de fer cas a aquesta veu, és un intent de complaure a veus anteriors que ens han fet la guitza quan érem petits.
Tanquem aquest programa dedicat al foc intern amb Marita Ossés i Naren Herrero. Naren, algun últim comentari o alguna cosa que t'hagis deixat al tinter abans d'acabar?
No, Gaspar, molt agraït per la invitació, un plaer escoltar també la Marita i que tot vagi bé per tothom.
Moltes gràcies igualment, Naren. Una forta abraçada. Marita, també, moltes gràcies. Trobareu més informació fàcilment a les xarxes socials, a internet, de la Marita Ossés i de Naren Herrero. Als oients també, i a les oients, moltes gràcies en nom de l'equip de l'Ofici de Viure, Blanca Busquets al guió, Núria Ventura a la producció i Josep Maria Campillo a la realització tècnica.